Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'indult és insuficient, cal anar cap a l'amnistia. Aquest és el missatge que han fet sentir els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart quan han sortit de la presó aquest migdia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tots dos han assegurat tenir els valors intactes malgrat els anys d'empresonament per l'1 d'octubre. Els nou presos independentistes han recuperat la llibertat aquest migdia després que el Tribunal Suprem hagi signat els indults parcials i irreversibles, signats també ahir pel Consell de Ministres.
La celebració de la Revetlla de Sant Joan arriba amb un elevat risc d'incendi a la ciutat.
La sequera dels últims dos mesos, tot i la treva d'aquest matí combinada amb l'ús de pirotècnia, fa saltar en altera els voluntaris de l'ADF i la Protecció Civil. El portaveu de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell, Juan Macjaime, apunta quines són les zones que més els preocupen.
Saladín, lo que nos preocupa mucho es toda la zona del parque agrario, porque los bosques están muy sucios. Solo hace falta uno que cuando pasa tanto por los bosques de Canucel, Canal de Laguet o los de la Serra de San Isla, prácticamente no puedes tenerla. Vas andando por el camino y está la maleza. El problema es que, claro, entre que la cosecha se está dando, todavía la paja está en el campo, eso sí se ha cosechado. La sequía, si progresa algún incendio en la zona periurbana, por la zona de cultivos al bosque, será muy difícil pararlo.
El tret de sortida de la Revetlla el dona a aquesta hora l'arribada de la flama del Canigó a la ciutat, un acte simbòlic que recupera la presencialitat després de l'any passat, marcat per la pandèmia.
En esports, Miguel de Ita vol que el Sabadell compti amb una plantilla preparada per tornar al futbol professional.
El nou secretari tècnic del club Arlequinat s'ha fixat aquest repte. De moment, sona com a nou fitxatge Emilio Bernat, porter sub-23 format al València. Se sumaria a les negociacions per incorporar a la plantilla Joseba Muguruza.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima a mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies arran d'aquests ruixats que hem tingut al llarg d'aquest matí. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores, de cara a aquesta nit de Revetlla i de cara demà al festiu de Sant Joan? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bon dia. A hores d'ara els ruixats afecten a la meitat est i es desenvolupen xàfecs localment intensos a les comarques de Girona així com al Pirineu. En general, la situació meteorològica continuarà inestable, però els ruixats es restringiran preferentment al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la resta, la nuvolositat minvarà a partir del vespre i nit, d'oest a est. Al final del dia, la nuvolositat minvarà en general i s'imposarà el cel serè. Per tant, la Revetlla de Sant Joan serà estable i la probabilitat de precipitació serà baixa o inexistent. La temperatura baixarà i farà fresca a la nit. Els valors mínims estaran entre 13 i 18 graus al litoral, al prelitoral i a Ponent, i entre 8 i 13 graus a la resta de Catalunya. Demà la pertorbació haurà marxat del tot i predominarà l'ambient assolellat en general. Tot i això, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que a partir del migdia deixaran alguns ruixats febles o localment moderats en aquests sectors. La temperatura pujarà arreu al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, mica en mica es va normalitzant el trànsit a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i que la resta de la xarxa catalana encara segueix molt tocada. Aquesta hora, aquí al Vallès, trobem retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit Barcelona. Tot plegat després que a primera hora de la tarda s'hagin registrat, atenció, 20 quilòmetres de cua a la P7 en sentit Girona i 15 quilòmetres en sentit Martorell en aquesta operació sortida de Sant Joan. Passen 4 minuts de les 7 a la recerca de l'amnistia per tots els encausats independentistes i amb els valors intactes. D'aquesta manera, aquest migdia, Carme Forcadell i Jordi Cuixart han abandonat la presó i han recuperat la llibertat. El procés per aplicar els indults que el president Pedro Sánchez va anunciar dilluns ha conclòs avui. Forcadell, Cuixart i la resta de presos indultats no hauran de tornar a la presó.
A la sortida dels respectius centres penitenciaris, els dos sabadellencs s'han dirigit a la multitud que els ha anat a veure. Forcadell ha defensat l'amnistia i ha explicat que continuarà lluitant tant per la igualtat i per les dones privades de llibertat.
I per últim, un record a totes les dones del Calameco, de Mas Enric i de Batràs. a totes les dones que han compartit en mi aquests dies i aquestes nits tan llargues, perquè m'ha ajudat a ser més forta i a ser més empàtica. No les oblidaré, no les oblidaré.
Cuixart ha tingut un record per als polítics a l'estranger i també per la resta de persones que tenen causes judicials obertes per la seva activitat política. De fet, aquesta tarda s'ha reunit amb algunes d'elles. A més, assegura que té les conviccions inalterades.
Que ningú s'equivoqui. La repressió no ens ha vençut i no ens vencerà. No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya. Avui no ens han fet callar. Avui sortim aquí a donar la cara com estem fent des de fa més de 10 anys en aquest país. Perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
Els dos sabadellencs també han dit que aprofitaran la llibertat per recuperar el temps perdut amb la família. Fa 3 anys que són a la presó.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut els presos de Lledoners.
Ha estat en una de les nombroses persones i càrrecs públics que els ha anat a saludar. Aprofitant l'aparador mediàtic, han demanat treballar per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació.
Avui és un dia d'alegria pels presos i per les seves famílies, pel seu entorn més proper, que després de 3 anys i mig de presó injusta recuperen una llibertat, però que sabem que no és una llibertat completa. I per tant, aquesta alegria pels presos i les seves famílies que sentim avui, la convertim en energia per seguir treballant per una solució global, que ha de ser l'amnistia, que ha de permetre el retorn de les exiliades i dels exiliats, i ha de permetre que ningú més torni a entrar en una presó a Catalunya a causa del seu compromís polític.
En el mateix sentit, el president de la Generalitat ha reiterat la defensa d'una solució democràtica perquè la població voti el futur de Catalunya en un referèndum.
I a l'altra banda de la balança, la dreta espanyola ja ha anunciat que recorrerà aquests indults.
Ara bé, l'advocat penalista del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Miguel Sánchez López, els hi ha augurat un poc recorregut. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
En principi, l'indult és irrevocable. Sí que es pot recórrer i pot haver-hi que l'indult tingui un defecte formal. Un defecte formal a la seva tramitació. Per exemple, falten informes preceptius, n'hi ha errors de decisió, aleshores, o falta de motivació. Aleshores, és veritat que l'indult, a l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa, es podria recórrer judicialment, es podria recórrer i revocar-lo. Però, en principi, és irrevocable. L'article 18 de la llei de l'indult és, excepcionalment, si compensa les condicions, és irrevocable.
Els indults aprovats ahir a la tarda pel Consell de Ministres han estat sancionats pel rei Felip VI i aquest matí s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La celebració de la Revetlla de Sant Joan dispara el risc d'incendi tant dins de la ciutat com en el seu entorn natural. Així ho alerten des de l'ADF i des de Protecció Civil, assenyalant que en els últims dies ja s'han registrat els primers focs amb matolls arran de la pirotècnia, en un context de 2 mesos de sequera, malgrat la treva d'avui.
El portaveu de l'ADF, Juan Jaime, ha apuntat les zones on es concentren els riscos d'incendi d'aquesta nit i demà, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
La verbena de Sant Joan se suele producir más incidencias dentro del propio casco urbano, que para eso ya están bombes, pero al día siguiente, sobre todo cuando la gente viene y los petardos residuales, la gente baja un poco la guardia y entonces, como ya no es tanto hacerlo delante de mi casa o fuera, pues sí que podemos tener, normalmente se suelen tener bastantes indicios de petardos o de ignición o de una columna de humo fuera del perímetro. ¿Por qué? Porque la gente se va a la salud.
En el mateix sentit, ha expressat la tècnica de la Unitat d'Informació de Protecció Civil, Olga Alcaide, que alerta que ja s'han declarat els primers focs abans de la revetlla.
Els dies propis de la revetlla sí que és cert que ja es comença a sentir molta pirotècnia i enguany un dels temes que més preocupa i ha preocupat al llarg d'aquesta setmana han estat el tema dels incendis forestals. Ha sigut una primavera molt seca i això ha fet que al llarg d'aquesta última setmana, potser 15 dies, hi ha hagut algun petit incendi de matolls que s'ha controlat. Però sí que és cert que a vegades la pirotècnia uns dies abans pot provocar aquests petits ensurts, no?, que esperem que no vagin a més.
Però durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan no només s'han d'extremar les precaucions per evitar incendis, sinó també per garantir la seguretat dels ciutadans durant la crema de petards. Alcaide ha recomanat no utilitzar el gel hidroalcohòlic mentre es manipulin petards, que mai es llencin a prop del cos o la cara i que s'encenguin amb metges. D'altra banda, per segon any consecutiu també es fa una crida a mantenir les mesures de prevenció de la Covid. En aquest sentit, recomanem celebrar la Revetlla a l'aire lliure i mantenir les distàncies de seguretat. En cas de fer-la en interiors, es recomana l'ús de mascareta fins al moment de menjar i evitar compartir menjar, coberts o gots.
El tret de sortida a la revetlla el dona, com és tradició, la flama del Canigó, que fa pocs minuts que ha arribat a la ronda Pau Vila de Sabadell directa des del Parlament. Des d'allà, els atletes de la JAS l'han de portar fins a l'Estruc, on se'n farà l'acte de rebuda, un acte que agafa especial importància després que l'any passat es fes només de forma telemàtica arran de la pandèmia.
De fet, aquest any l'acte veu reforçat el seu caire simbòlic i vol escenificar el tancament d'una etapa i l'inici d'una altra de millor. Així ho destaca la seva coordinadora a la ciutat, Anna Mura.
És un acte simbòlic de finalitzar una etapa, jo crec, i començar-ne una de nova, i com el que simbolitza la flama, no? Ens hem d'unir, hem d'estar junts, ens hem de recolzar, hem de deixar enrere una mica. Clar, jo, a part de la distància social, hi ha hagut una desconfiança social, no?, en general, perquè ens ha fet separar-nos tots de molt, moltíssim, i cal recuperar aquest esperit d'unió i de recolzament i de suport, no? I una mica el missatge de la flama, doncs, és el missatge de l'esperança.
Aquest any, per primer cop, l'acte de rebuda es trasllada a la plaça del doctor Robert a l'Estruc per commemorar el 250 aniversari del barri de la Creu Alta. La presidenta d'Òmnium Cultural a Sabadell, Teresa Mira, assegura que volen descentralitzar la tradició i alhora retre un doble homenatge.
La continuació d'un passat i d'una forma de fer compartida amb aquest moviment veïnal i, a la vegada, un homenatge a la joventut i a la gent que en aquests moments encara està en espera de, doncs, la vacunació, del que, la gent jove que ha passat i està passant encara, doncs, força tràngols, no?, que és potser on hi ha hagut també impactes emocionals respecte a tot el procés que hem viscut, intensos, no?, i que d'alguna manera conjuminar tradició, present i futur, no?, en un sol acte, doncs potser és un dels objectius.
La flama del Canigó ha arribat a l'Estruc d'aquí prop de mitja hora amb parlaments de persones il·lustres del barri i del regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Tot seguit es dirigirà a la plaça de la Creu Alta, on encendrà la foguera del barri.
El Centre Social del Cérvol, en aquest context, organitza un sopar a la fresca per celebrar la revetlla de Sant Joan. Tot i que encara hi ha algunes mesures anticovid en vigor que han modificat l'organització de la festa, l'essència de la nit es mantindrà com sempre. En total seran una cinquantena de persones que celebraran aquesta revetlla al carrer Roger de Flor.
La limitació de l'espai o les taules reduïdes en un màxim de 10 comensals no han evitat les ganes dels membres del Ciervo a trobar-se i celebrar la nit de Sant Joan. José Luis Fernández, president del Ciervo, reconeix en declaracions al Matí que no serà un any normal, però recorda que cal tenir molta prudència.
Això no només és el Ciervo, ha de ser a tot Sabadell i de fet a totes bandes. Hem de sortir, hem de celebrar-ho, hem de passar-ho bé, però intentem de no fer la sobretaula després del taulí. Per tant, el més important és primer el tema del Covid, estem molt curosos amb les mesures, i després amb la pirotècnia.
Fernández reconeix que si fa mal temps, les recomanacions del Procicat els permetria fer el sopar dins del local de l'entitat i assegura que si algú encara s'hi vol apuntar hi és a temps, però que queden molt poques places.
La tradició tornarà a ser protagonista aquesta nit de Sant Joan. Les coques a la taula i el so dels petards posaran la banda sonora de la nit més curta de l'any, una festa que es preveu passada per aigua com a mínim fins les 9 del vespre. Malgrat això, els forners han vist que hi ha ganes de celebrar-ho a l'eix.
Exactament. Des del Forn Valero han explicat al programa Al Matí que enguany faran fins a 10.000 coques. Modest Corcelles, propietari de Valero, assegura que aquests dies estan destinant tots els recursos de l'obrador a la festa de Sant Joan. Així, recorda que hi ha coques de molts tipus, des de les artesanes fins a les industrials.
I el pinyó, que sigui de Castella, és fonamental. I amb això hem de tenir compte, no? Perquè ara comprem una coca i diem, hòstia, que coca més barata, o que coca més cara, no? O com el pinyó. Perquè el pinyó és caríssim i és el que avui en dia encara és la coca. A part del procés, perquè fer una coca artesana no és fàcil. S'ha de fer un prefarment, s'ha de pastar, s'ha de reposar, prefermentar, formar, fermentar, aixafar, farcir... Bueno, té tot un procés que no és el mateix fer una coca artesana, com ho estàs veient aquí, que fer-la a màquina, eh?
Com és habitual, les més populars són les de crema, de brioix o de llardons, però també se'n poden trobar de nata o fins i tot de trufa amb la base de brioix. Aquesta serà una part de la festa, ja que l'altre convidat és la pirotècnia.
Recordem que la normativa actual anticovid no preveu cap restricció a les trobades socials, però sí que recomana que no es facin aglomeracions.
Exacte, i els fabricants també demanen anar amb compte amb les mascaretes que podrien cremar i no utilitzar gel hidroalcohòlic si es manipula pirotècnia. Sandra Còrcoles, de Petards 4x4, assegura que la baixada de les restriccions ha provocat també un augment en les vendes. En una entrevista al Matí ha explicat quines són les novetats d'enguany.
Les novetats que tenim és d'aquest any ha sigut la font de Can Rull, dedicada al barri de Can Rull, vale, que tenim al costat de la botiga, uh-huh. I després la font de sanitaris, dedicada a tots els professionals del sector que han estat al peu del canó en aquesta pandèmia. Llavors, l'any passat la volíem treure, però no vam estar a temps. Vam fer sortejos per personal essencial i aquest any hem volgut homenatjar el sector sanitari amb aquesta font.
Una nit de Sant Joan marcada per la seguretat. L'Ajuntament ha dissenyat un dispositiu combinat entre Mossos d'Esquadra, Bombers i Policia Municipal per evitar incidents aquesta nit o possibles incendis, alhora que es recomana molta prudència.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
A partir de dilluns, les persones d'entre 30 i 34 anys es podran vacunar. L'objectiu de Salut és acostar-se com més aviat millor als col·lectius més joves, perquè són els que ara s'estan contagiant més. Per vacunar-se caldrà demanar cita prèvia a la pàgina del Departament de Salut. Aquest col·lectiu rebrà les vacunes de Pfizer, Janssen o Moderna i se'ls comunicarà la marca a l'hora de reservar cita. Unes cites que molt probablement seran a la pista coberta d'atletisme de Sabadell, on hi ha instal·lat el vacunòdrom massiu. En les tres primeres setmanes en funcionament, l'equipament funciona a mig gas.
En total s'hi han posat 64.000 inoculacions entre l'1 i el 20 de juny de 2021. Això vol dir que la mitjana de vacunes per dia és de 3.200 entre primeres i segones dosis.
Ara bé, hi va haver 4 dies on el ritme de vacunació es va disparar.
Va ser entre els dies 14 i 18 d'aquest mes, coincidint amb l'obertura de la vacunació per la franja d'entre 40 i 44 anys el dia 10 i la de 35 a 39 el dia 17. Aquells 4 dies es va superar les 4.000 dosis diàries. Concretament, el dia 14 es va arribar a un pic de 4.437 inoculacions.
Amb tot, però, podem concloure que la pista coberta ha funcionat les tres primeres setmanes en marxa a un ritme del 53% de la seva capacitat.
Sí, perquè el Departament de Salut va anunciar que l'equipament tindria la capacitat d'inocular 6.000 vacunes cada dia, tot i que ja es va dir que es començaria un ritme més reposat per poder provar el seu funcionament, encara no s'ha arribat a la seva capacitat màxima. De fet, el dia amb més vacunes posades es va assolir amb un 74% del promès.
I avui la velocitat de reproducció del virus és de l'1,37, de manera que per cada 100 infectats, 137 persones es contagien.
També augmenta 4 punts el risc de rebrot i avui se situa al 76. Pel que fa a la incidència, a 14 dies hi ha 55 casos confirmats per cada 100.000 habitants i tot plegat és en un moment en què hi ha 109.245 sabadellencs amb la primera dosi de la vacuna i 64.217 amb la pauta completa.
Passen 3 minuts d'un quart de 8 i obrim pàgina de successos. Ferida greu una dona que circulava amb un vehicle de mobilitat personal.
L'accident es va produir a la tarda a les 7 quan la dona circulava en un pas de vianants situat a l'avinguda de Barberà amb el carrer Doctor Pujades. Segons les primeres investigacions, la dona, de 45 anys, va creuar a gran velocitat i el turisme que s'incorporava a la via la va embestir.
Ferit lleu un motorista per un accident amb un turisme al carrer Cuba.
Segons apunta la policia municipal, el conductor de la motocicleta, un veí de 62 anys, no va respectar la distància de seguretat amb el turisme del davant i va impactar-hi. Els fets van passar ahir a 6:15 de la tarda i el ferit va ser traslladat al Parc Taulí.
Detinguts dos ocupants d'un ciclomotor després de xocar amb un turisme dels Mossos d'Esquadra de Paisà.
Els fets van passar ahir a les 5 quan a la cantonada del carrer Macarena amb l'Almudena, al barri del Poble Nou, el ciclomotor circulava contra direcció, va col·lisionar amb el vehicle policial. Després del xoc, els dos ocupants van voler fugir corrents, però els agents van poder tenir el copilot, un home de 32 anys, i van comprovar que estava denunciat per robatori.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Notícies.
Agenda.
Música.
I moltes seccions especialitzades.
Festa, festa.
Tots els dissabtes, a les 9 del matí, a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns. Arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i repassar l'actualitat més general, i comencem parlant de política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reuniran a la Moncloa dimarts que ve.
La trobada tindrà lloc a les 5 de la tarda, segons s'ha donat a conèixer després de la sortida dels presos indultats. Segons el govern espanyol, la trobada ha de ser un punt de partida per una reempresa de la taula del diàleg, un organisme que esperen impulsar amb celeritat.
El conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, es compromet a incloure als comptes del 2022 una partida pel desplegament de la fibra a tot el territori.
El vicepresident també s'ha compromès a fer arribar el primer cable submarí a Catalunya, per on passa el 90% del tràfic intercontinental de dades. En matèria de territori, el titular del departament s'ha fixat com a objectiu assolir 1.500 milions de viatgers al transport col·lectiu durant aquesta legislatura. També ha reclamat al govern espanyol el traspàs de Rodalies i la gestió de totes les infraestructures catalanes.
L'Audiència Nacional imputa al president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pels encàrrecs a Villarejo.
El jutge accepta la petició d'anticorrupció i li interrogarà per suborn, falsedat documental i delicte contra la intimitat. La imputació s'estén a 3 directius més. Es tracta de l'exdirector de Generació, Francisco Martínez Córcoles, l'exdirector de Recursos Humans i Serveis, Fernando Becker, i el cap de gabinet de Galà, Rafael Orbegozo.
I Orbán respon a Brussel·les que la nova llei sobre l'homosexualitat no és discriminatòria.
El president d'Hongria ha titllat de vergonya les declaracions d'Ursula von der Leyen, presidenta de la comissió, criticant la llei màgia que prohibeix parlar a l'escola dels continguts que fomentin la homosexualitat. Des de Budapest defensen que les declaracions de von der Leyen han estat basades en falsedats.
Moment pels esports. Miguel de Ita arriba a Sabadell amb la idea de confeccionar una plantilla que pugui tornar al futbol professional. El nou secretari tècnic arlequinat ha concedit a Ràdio Sabadell la primera entrevista des de la seva incorporació al club.
Nascut a Madrid però resident a Pamplona, des dels 7 anys de Ita va entrar a l'estructura de l'Osasuna amb 19 i també ha passat per l'Oviedo i l'Alavés abans d'aterrar a Sabadell, on espera poder lluitar per la part alta.
És una incògnita el tema de la categoria, perquè al final nunca s'ha jugado. Y es el equivalente a estar continuamente jugando contra los 5 o 6 primeros de la antigua segunda B, pero al final el equipo viene de donde viene, tiene que ser ambicioso y al menos a nivel personal el objetivo es hacer una plantilla para conseguir el ascenso.
Deita treballa colze a colze amb José Manzanera des de fa dies preparant el Sabadell 2021-2022. El nou secretari tècnic ha explicat de les seves funcions, com ja va passar a Oviedo, farà de complement en la direcció esportiva.
Al final el conocimiento de José es muy grande. Él también un poco lo que quiere es, pues, digamos, facilitarle en esa toma de decisiones. Al final poder poner sobre la mesa las cartas y un poco... De vez en cuando todos nos viciamos, ¿no? Y al final, pues, digamos, darle un poco de clarividencia al asunto y poder tomar las mejores decisiones.
L'entrevista sencera es pot recobrar al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. A banda de Joseba Muguruza, un altre dels homes que podrien tancar Manzanera i Deita és en breu i és el d'Emilio Bernat, porter del sub-23 castellonenc format al València i internacional en categories inferiors.
D'altra banda, avui el Centre d'Esports ha fet oficial l'acord de renovació del patrocini de Banc Sabadell fins al 2022. L'entitat bancària continuarà sent d'aquesta manera el patrocinador principal del club.
La temporada que ve ahí en els Jocs Olímpics és una temporada molt important i per la que des del dia d'avui ja estem preparant i que enfoco moltíssimes ganes i il·lusió.
Caral Castellet prepara des d'avui mateix la pròxima temporada de neu pensant en els Jocs Olímpics d'hivern. Serà la gran cita en el calendari del 2022 de la surfista de neu sabadellenca.
La carrera de la rider local està farcida d'èxits, però hi ha un buit a les vitrines, el de la medalla olímpica, en els quals les participacions anteriors Castellet no ha pogut mai pujar al podi. Per tant, els Jocs de Pequín del pròxim mes de febrer són una cita marcada en l'agenda.
No és una obsessió, però sí que, òbviament, doncs, és una fita que tot esportista vol aconseguir i que jo, doncs, els primers jocs meus no tenia un nivell del que pogués lluitar per una medalla, però a partir dels segons jocs que vaig participar, doncs, ja era un objectiu i doncs, és un objectiu a complir com molts altres, però sí que, òbviament, la temporada vinent als Jocs Olímpics és la fita més important.
Eren declaracions del programa al matí d'una Caral Castellet que es troba de tornada d'aquests dies a Sabadell després d'una temporada atípica en què només s'ha celebrat 4 competicions, 3 de les quals als Estats Units. La surfista de neu local ha tancat el curs amb 2 medalles assolides a Aspen, una de plata a la Copa del Món i una de bronze al Mundial.
Parlem de bàsquet femení. La temporada primera catalana ha estat l'última de moment per l'Escola del Carme. L'entitat carmelita ha pres la decisió de dissoldre el seu sènior.
El tècnic Víctor de Arana explica les dificultats que suposa mantenir un equip a la categoria.
És complicat. Teníem un sènior a primera catalana des de fa molts anys, però cada cop ha sigut més complicat mantenir aquesta plaça. De fet, la temporada passada, que és la que al març es para pel Covid, l'equip estava en posicions de descens, ens va salvar el Covid, com aquell que diu. Aquest any també, temporada Covid, bueno, hem guanyat un partit, però només hem guanyat un partit. Sí que vam intentar a principi de temporada fer un equip competitiu, però també rascant i costa molt. Llavors aquest any nosaltres volíem mantenir una sèrie de jugadores de l'equip i buscar-ne altres, però no ha sigut possible.
Amb només una victòria en 10 partits, l'Escola del Carme ha estat el pitjor dels 3 equips sabadellencs del grup. El millor, el Sant Nicolau, tercer amb 6 triomfs i 3 derrotes, i amb el premi d'haver-se imposat en tots els derbis locals. Recordem, però, que enguany s'havien cancel·lat els ascensos i els descensos. Gemma Lorente és l'entrenadora grana.
El bagatge acaba sent, dels 9 partits que hem jugat, doncs acaba sent un 6-3, i en aquests 3 que has perdut doncs acabes perdent 2 contra Sant Fruitós, no? Jo penso que han sigut partits tots molt intensos, inclús un dels de Sant Fruitós l'acabem perdent a la pròrroga, aquí a casa, amb la qual jo crec que hem estat allà dalt i en cas d'haver ascensos aquesta temporada jo crec que haguéssim estat lluitant per estar dalt, per ascendir, sí.
Quart acabat amb un balanç de 5-5 al Club Natació Sabadell. El tècnic Miqui Molgosa es queda per damunt de tot amb el fet d'haver pogut competir.
Poder jugar, nosaltres ja ens ha suposat una alegria, no? Perquè al final amb la incertesa que teníem, ho vam tenir fins al mes de març, ho vam complicar, perquè bueno, quan estàs al setembre començant vas aguantant i vas veient que però, clar, quan portes 6 mesos entrenant i veus que no competeixes, costa. Per tant, doncs, bueno, primer agraït d'haver pogut jugar, d'haver pogut tenir aquests 10 partits, i bueno, sí que és veritat que el no tenir ascensos o descensos sempre costa.
Un Molgosa que també dirigeix el cadet femení, que ha tancat la seva participació al Campionat d'Espanya en 7a posició després de caure ahir en els quarts de final de l'estadal disputat a Lleida.
I afegim un parell de punts més. En futbol, Òscar García Junyent ha estat anunciat com a nou entrenador de l'Estadi de Reims a la seva primera divisió francesa.
El tècnic sabadellenc de 48 anys torna a les banquetes després de ser destituït del Celta de Vigo fa gairebé 9 mesos. Serà la seva segona experiència a França després d'haver dirigit ja el Saint-Étienne l'any 2017. L'Estadi de Reims arrencarà la seva quarta campanya consecutiva a la Ligue 1. Amb García Junyent es converteix el segon tècnic estranger en tota la història del club rere de Carlos Bianchi.
I un últim apunt, el tirador del Club de Tir Sabadell, Francisco Cabrera, ha revalidat el títol de campió de Catalunya en la modalitat de pistola lliure i Rafael Bernardo és el nou president de l'Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell. Un minut per 8:15.
Posem final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara no marxeu, perquè tot i ser la Revetlla teniu una programació extensa. Ara arriba la dissidència a les 8, al 13, a les 9, l'Amunt al Taló, i a les 10, els Salsitxes Paradís. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.